El gall del monestir.
És temps de tertúlia. El Sant Cugat a fons, la tertúlia dels dijous del gall del monestir. Avui amb Maria Sansa, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
I Domènec Miquel, molt bon dia.
Serà una tertúlia reduïda avui.
Avui ja us heu posat així cara a cara a
veure... Sí, perquè si no ens tombem i llavors el micro no funciona.
Molt bé, no sé si la setmana passada parlàvem en aquesta mateixa tertúlia dels CDRs i del seu paper, no sé si amb vosaltres ho hem comentat, però sí que el tema ha estat present al llarg de la setmana per diferents episodis que s'han anat produint. El que passa és que últimament ja diguem que ha anat increixendo, no? La bola s'ha anat fent més gran, hi ha hagut detencions fins i tot, i s'ha arribat a associar tot això dels conceptes, del llenguatge, d'aquesta perversió del llenguatge, s'ha associat als CDRs al terrorisme. Jo no sé fins a quin punt s'està fent un gran massa, s'està exagerant, s'està distorsionant, s'està fent un mal ús del llenguatge. Posem, no sé si de cas, conceptes com el terrorisme i kale borroka associat als CDRs. A les accions del major Trapero, vinculant-les a organització criminal. Ja en els inicis de tot del procés, dels fets en què van desembocar el procés, es parlava de tumultuós, de rebel·lió, de tot això que s'ha anat arrossegant fins ara. Hi ha una perversió del llenguatge?
Jo crec que sí, que s'utilitzen paraules tant per un cantó com per un altre, que a vegades no són les correctes. De totes maneres, perversió del llenguatge en tenim a totes bandes, eh? Vull dir que paraules no correctes. Jo, com que potser estic en aquests moments una mica influenciada perquè m'estic llegint Pàtria, em preocupen una mica aquestes coses, francament. Em preocupen perquè no saps mai com poden acabar, diguéssim, no? Saps com comencen, pacíficament, teòricament, perquè cremar pneumàtics al mig d'una autopista tampoc trobo que sigui una cosa excessivament pacífica, però no saps com acaba, no? O sigui, em preocupa, la veritat.
Però penseu que hi ha elements suficients com per parlar de terrorisme quan l'estat espanyol ha patit el terrorisme tants anys i...
Jo ja he dit que s'utilitzen paraules que segurament no són les adequades, però la situació no és d'alegria, diguéssim. Per un cantó ni per l'altre, eh? Pel meu mode de veure.
Sí, jo penso que el problema no són les paraules ara que s'estan utilitzant una banda o l'altra, sinó que realment el que no hi ha és un govern polític i s'ha deixat, diguéssim, el govern en mans dels jutges. I això és un error fonamental. Diguéssim, hi ha una divisió de poders i cada poder ha d'exercir el seu. I el que no pot ser és que hi hagi una delegació d'un poder a sobre, diguéssim, d'uns altres. I això, aquest és el gran problema. Per una altra banda, justament aquest poder que ha dimitit d'alguna manera o que deixa de ser servir les seves funcions, ha anat provocant una sèrie de modificacions dels codis penals i dels codis de les lleis que, a veure, diguéssim, són el suficientment ambivalents perquè tu els puguis interpretar de moltes maneres. I llavors, doncs, hi ha unes maneres molt toves, hi ha unes maneres, doncs, molt rígides, no? Per exemple, és molt bonic que els que van atacar Blanquerna i que resulta que estan condemnats a presó i a més de 2 anys de presó, resulta que no ingressin perquè tenen família. I, en canvi, uns senyors que estan en presó preventiva, que no han fet res, que no han estat jutjats, que encara d'això, i que no hi ha la presumpció d'innocència, doncs aquests tenen també família, però aquests continuen estant a la presó. Per tant, és clar, estem dintre d'un conjunt d'arbitrarietats que, a veure, que això, diguéssim, no és un problema de democràcia, és que és un problema, simplement de coherència, de coherència de pensament.
Sí, sí, no, i estaria d'acord amb que les lleis Tu, a veure, no em vull ficar amb ningú de coses que no hi entenc tant, però tu llegeixes un escrit d'un jutge o d'un fiscal i jo me l'he de llegir 4 vegades per entendre el que em diu. I per tant, a veure, jo penso que sóc bastant de llegir, o sigui que el que diu el Domènec és veritat. Les lleis et permeten fer unes coses en un moment i unes coses...
Interpretacions.
Interpretacions diferents en una mateixa situació, en una situació semblant, no? Per tant, de totes maneres, també apunto això que diu, que estic absolutament d'acord. Aquí no tenim govern des de fa molts anys. No Catalunya, no.
No, Espanya. Aquest és el problema. És que el problema no és Catalunya, el problema és Espanya.
Home, de tot, del tot. Llavors, suposo que ja els hi va bé que els jutges vagin fent la seva, o no ho sé si els hi va bé, com que ja tenen el lío intern muntat que no saben per on sortir-ne.
Bueno, mentre els jutges fan, diguéssim, aquest paper, ells es poden anar mantenint en un poder. En un poder que no acaben d'exercir, però que sí que cobren. I que sí que mantenen la titularitat i la representació, cara fora, cara moltes altres coses. Després no solucionen els problemes que han de solucionar, no?
Però no,
bueno, això és una altra qüestió.
Però també podríem dir que hi ha un ús intencionat, és a dir, que hi ha una finalitat, hi ha un objectiu a l'hora d'utilitzar aquest llenguatge, aquests termes, de forma més reiterada i associant-ho a accions, a situacions. Vull dir que no és gratuït.
A veure, jo no sabria dir-te ni sí ni no, perquè com que ja parteixo de la base d'aquelles interpretacions de la mateixa frase que em fa un jurista i un altre jurista, no tenen res a veure, dos i dos fan 4. Pues amb jurisprudència, 2 i 2 no fan 4. I si això a sobre va acompanyat d'uns polítics que no saben fer de polítics, doncs ja la tenim liada, diguéssim.
Però clar, jo m'imagino que no és el mateix jutjar, o sigui, en el cas que s'hagi de jutjar un cas per terrorisme a un cas per aldarulls. O sigui, el delicte no és el mateix.
A veure, el que no pot ser és que un fet que ha passat 50.000 vegades, que l'han organitzat tots els partits i que ara s'ha fet viral, diguéssim, el senyor Casado del PP sortint amb un acte, diguéssim, com aquest.
Que hi havia el Zapatero al poder.
Sí, que de repent...
El Zapatero en té la culpa de tot, eh?
Sí.
Dic que en aquella circumstància, quan es manifestava en Casado... Sí. Bueno, hi havia Zapatero, sí.
És igual, però el fet és, diguéssim, que ell ho fa. Que, diguéssim, doncs, que això, que ha passat 50.000 vegades, que el dijous passat ho estàvem dient quantes vegades ho han fet els estudiants a l'Autònoma, quantes vegades els de la Universitat de Barcelona han tallat la Diagonal. Vull dir, doncs, a veure, mai ha sigut un delicte d'aquest tipus així, i ara de repente es converteix en un delicte. Per favor, vull dir, a veure, vull dir, és que estem en una situació que ens hauríem de fer-ho mirar tots plegats. I això no és
lògic. Estem delirant una mica.
Home, jo només demano que siguem coherents. Només demano que siguem coherents.
I una pancarta que va penjar una noia a Tarragona, a casa seva, demanant que la policia anés cap a casa, denunciada per abús de delicte d'odi?
Algú la va denunciar, no?
Sí, esclar.
És que aquí hi ha tots... L'espiral és... Si jo veig una pancarta que digui que no sé qui és un inútil, no m'aniré a la policia a denunciar-ho. Em sembla estúpid. De la mateixa manera que no m'aniré a dir a no sé qui que fulano de tal viu en aquella casa. Vull dir, em sembla que tots plegats hem perdut una mica el nord i el sud de les situacions. No ho sé, a veure, la gent que faci el que vulgui però que deixi tranquil el seu veí. En aquesta noia segur que algú va anar a denunciar. Segur. No.
Sí.
Clar, i si tu t'arriba una denúncia amb un jutjat, li has
l'has
de contestar.
L'has de cursa.
Vull dir que, esclar, el tema ja no és el jutjat que la cursa, és la denúncia que es fa d'aquella situació.
Sí, o no l'has d'admetre...
O no l'has d'admetre a tràmit.
Sí, i si l'admets, doncs llavors doncs has de seguir els procediments, clar.
Això no m'estranya que hi hagi un col·lapse a la justícia per segons quins tema, per altres no, però... Per alguns altres es veu que sí. Vosaltres us ofèn un llaç groc?
En absolut.
A mi el que no m'agrada és el color groc, però no el llaç.
Ja, però per gustos, precisament, colors, no?
Però pel color, no per una altra cosa. Vull dir, la gent que es posi el que vulgui. De la mateixa manera que he dit abans que la gent es podia expressar el que volia, doncs la gent té tot el dret al món de si vol anar amb un llaç groc o vol anar amb un llaç vermell o vol anar amb un llaç lila, vull dir, vagi com vulgui. No, ofendre no m'ofèn.
I tampoc no sou sospitosos, després del temps que portem ja amb aquesta tertúlia, no sou sospitosos de, precisament de defensar l'independentisme?
Jo no. No l'he defensat mai.
Tampoc no porteu el llaç groc?
No el defenso perquè no me'l crec, diguéssim. Si me'l cregués, el defensaria.
No, això ho deia, digues.
No, jo vaig estar detingut l'any 78, però no per independentista, sinó per separatista, perquè la paraula independentista en aquella època encara no existia, però bueno, és igual.
Tampoc no portes el llaç groc?
No. Ni crec que... A veure, jo penso que hi ha accions que no tenen cap mena d'eficàcia política, diguéssim, més purament com allò d'anar a comunió els diumenges. Diguéssim que serveix pels que creuen en allò, compleixen amb un ritual i d'aquesta manera els tenen la seva consciència tranquil·la, com més tranquil·la.
Tranquil·la.
Però això, i que tingui una eficàcia, no, són dues coses diferents.
No, ho dic perquè...
Jo ho he dit abans, jo no estic d'acord amb que hi hagi aquesta gent a la presó. Ara, vull dir, portar un llaç groc no crec que sigui el sistema de treure'ls.
Ho dic perquè precisament el ministre de Justícia català va dir justament aquestes paraules, no?
Sí, perquè ell va insistir una altra vegada que no hi ha presos polítics, sinó polítics presos. Perquè, per exemple, el senyor Jordi Sánchez, tothom sap que és un gran polític. O el senyor Cuixart, no? És un gran polític. Es va presentar en unes eleccions, va guanyar, etcètera, i de més. Home, per favor, vull dir...
Què passa? Que les declaracions d'aquest ministre de Justícia, jo crec que callat està més guapo, diguéssim. Home. Sempre, eh? Quan obre la boca... Ja tenen prou lío amb la senyora Cifuentes i tot el que els envolta, que només falta que es fiquin amb els altres, diguéssim. Que arreglin a casa seva, que tenen... el pati bastant amoïnat, eh?
Doncs pel que sembla, a casa de la senyora Cifuentes i un determinat partit que té una gaviota, diguéssim, no és l'únic, eh?
No, perquè
n'hi ha més de màsters, eh?
Ja n'ha sortit un altre, ara, que ell va fer un màrtir presencial però sense anar a classe i sense anar a exàmens.
Bueno, del mateix partit, el senyor Casado,
sí.
No? Que va presentar els treballs. Que...
No, però es veu que n'hi ha més, eh? Que es parla, diguéssim, com a mínim de 5.
D'altres partits.
Bueno.
No, és que no sé si has dit d'altres partits o...
No, sí, diguem que és una universitat molt generosa. Bueno. El qual...
Generosa no tenen el professorat, em sembla.
Bueno, clar, perquè llavors és el que deia, diguéssim, això, el consell aquest de rectors, no? Diu, escolti'm, a veure que això va en detriment de la serietat del sistema i del prestigi del sistema, no? Vull dir, a veure, això s'ha d'aclarir i s'ha de...
Bé, un cas que ha començat amb el màster de Cristina Cifuentes i que li està passant ja factura al Partit Popular o encara pot pujar més?
Que ha dimitit la senyora Cifuentes?
No, encara.
Doncs no li ha passat factura.
Però ara, de moment, diu que només dimitirà si li demana el president Rajoy. O sigui, ja hi ha una diferència, un matís, si hi ha
en el Parlament de Madrid doncs hi ha una votació en contra i se li demana la dimissió i els partidaris que dimiteixin guanyen, què? Tampoc no dimitirà?
De moment diu que només ho farà si li demanen Rajoy.
No, ho dic perquè, diguéssim, llavors tornem a estar amb això, diguéssim, de la democràcia, no? Tots som molt demòcrates, però jo no penso dimitir. Doncs aleshores, fantàstic, no?
Aquest és un altre exemple de la perversió del llenguatge, no? Que dèiem que hem utilitzat tantes vegades.
Sí, de totes maneres, el de l'Assemblea de Madrid ja és històric, perquè ja sabem com va arribar a ser presidenta una presidenta del PP comprant els vots a dos ex-diputats socialistes.
Sí.
Vull dir, clar, dius, deu donar molt de sí aquell Parlament, no? Algú deu fer molts negocis en aquell Parlament, perquè si no s'entén aquesta mena d'agarrar-se al poder.
Deixeu-me que introdueixi el respecte de tots els temes que en paral·lel es van produint pel tema del procés, que les fiscalies espanyola i alemanya es reuniran...
Avui es reuneixen, no, em sembla?
Sí. Avui és?
Sí, doncs... em sembla que sí, que era avui, aquest dijous, sí. Ah.
Doncs aquesta reunió és per mirar a veure de forçar l'extradició de Puigdemont.
En principi el que jo tinc entès...
Per la banda espanyola, no per la banda alemanya.
El que jo tinc entès és que és a porta tancada, que no es deixa... que no s'informarà de res del que es digui en aquesta reunió. O sigui que no sé per què és la reunió, però algú ens ho explicarà, potser algun dia.
Se suposa que... Bueno, no suposarem res.
No suposem res.
No suposarem res. Però, d'altra banda, Brussel·les, el que sí que ja s'ha pronunciat, precisament assegurant que Alemanya va actuar d'acord amb les regles en el cas de Puigdemont. Europa estan ressonant o comença també a trontollar aquesta unió? Ho dic perquè, d'una altra banda, hi ha un grup de diputats danesos que asseguren que la crisi catalana amenaça els principis democràtics europeus.
De quin partit polític són els candidats danesos?
Mira, són variats, eh? Són 8 diputats... 5 són d'Aliança Roig-Verda, 5. Un del Partit Republicà, de les Illes Feroe, i un altre de l'Alternativa i un d'Independent.
Si a les Illes Feroe es volen fer independents de Dinamarca, ho tenen cru, eh? Ho tenen molt cru. I això que estan a quilòmetres de lluny de Dinamarca, eh?
Bueno, estan reconeixent que el cas d'en Puigdemont està ja agafant una dimensió europea creixent i que, bueno, d'alguna manera està fent trontollar el sistema, el continent.
Jo em sembla que... Bueno, jo crec que no fa trontollar res,
diguéssim. Exacte, jo tampoc, sí. Penso que hi hagi res que trontolli, però bueno, és igual.
Una altra cosa és que hi hagi gent que expressi les seves opinions, que em sembla molt lícit, però per això t'he preguntat de quin partit polític eren els danesos, perquè també va sortir una ministra de Justícia, em sembla que era alemana, dient alguna cosa que li van fer callar de seguida. Vull dir que les opinions personals són personals, però els governs, em penso que trontollar no trontollen per aquest tema, eh?
Ni Europa trontolla
ni
per
Europa.
Aquest tema. Pot trontollar per altres temes, però per aquest no.
Anem dins de l'àmbit també internacional, però una miqueta més lluny, el cas de Síria. El cap de setmana hi va haver un atac. S'ha parlat de possible atac químic, però sembla que tot apunta que va ser realment un atac químic de russos i del govern de l'Assad a la població siriana. La resposta dels Estats Units, diguem que s'ha fet esperar, en Donald Trump va dir que, bueno, ho hem de mirar, però ja ha anunciat que es prepari Moscou perquè llançarà míssils a Síria en resposta a aquest atac químic. Aquesta situació es resol contraatacant amb una altra resposta bèl·lica?
Síria fa 7 anys que està en una guerra civil i és una vergonya de la ONU, no, ja no dels americans ni dels... que no hagin parat aquesta escalada. És una vergonya. Síria era un país pacífic, el governant ens podia agradar o no ens podia agradar, però que era un dels països més moderns que hi ha a l'Orient.
Sí.
Un dels països més europeus que hi ha a l'Orient, diguéssim. I l'han destrossat. L'han destrossat. I, curiosament, els siris no se'n van en els països... del seu voltant. No se'n van a l'Aràbia Saudita, no se'n van a Qatar. Se'n van a Europa. Se'n van a Europa. Per tant, a veure, aquesta guerra A mi em sembla una vergonya absoluta de les Nacions Unides, però absoluta del tot, i de tot el món demòcrata. Perquè hem deixat que es mori tot un país, ningú ha fet res.
I tota aquesta onada de refugiats que van començar a sortir ja fa un parell, tres anys...
I més.
Però la gran onada...
I tampoc es parla del que està passant a Etiòpia o Eritrea, que estan matant a la gent pels carrers, que se'ls estan enduent d'esclaus a l'Aràbia Saudita, molt d'ells, eh? Això no surt a cap mitjà de comunicació, surt molt poc. Aquí estem destrossant països sencers i no ens cau la cara de vergonya. Per què? Qui fa negocis? La venda d'armes, evidentment. Qui fa negocis? Els que ara hauran de reconstruir Síria. El senyor Trump deu estar molt interessat en reconstruir Síria i, per tant, ara no sé què defensarà ni a qui defensarà, perquè ja no hi ha quedat ningú allà. A veure, a mi em sembla... Estic absolutament avergonyida del paper de Nacions Unides en aquestes situacions. Podríem parlar-ne d'altres, que estan passant al món, però, vamos, la de Síria és, evidentment, i repeteixo, tot el Iemen, Síria, Eritrea, tota aquella zona, tot el cuerno d'Àfrica, per poderosos motius, vull dir, per motius estratègics i per motius del que sigui, ens hauria de caure tots la cara de vergonya. Nosaltres continuem comprant el gas on el comprem? A Líbia. I com està Líbia? Tot el gas que ens ve aquí és de Líbia. A veure, jo crec que algun dia ens hauríem de posar tots les piles i pensar què estem fent, com estem reclamant un país democràtic en el món tal com està en aquests moments.
Sí, és que el cas, diguéssim, de l'ajuda russa a Síria, diguéssim, té una explicació, que és la gran base naval que tenen els russos a Síria, que de fet és la gran base que es contraposa amb una altra base que es diu Rota, que està en Espanya, i que tenen els americans. I, per tant, cada qual té la seva base, etcètera, etcètera. D'això tampoc ens en recordem, diguéssim, habitualment, que tenim aquesta base, diguéssim, aquí, i que els hi vam fer unes sessions i una sèrie de coses, no. En tot cas, reclamarem Gibraltar, però no reclamarem Rota. Clar, és això, diguéssim, el que realment importa. Jo, a veure, aquest atac, dubto que, vull dir, que hi hagin intervingut les tropes russes, perquè, a veure, el Putin no és un idiota. I, per tant, sap el que significaria veure's implicat en un atac en el qual hi hagin gasos. Que els siris mateixos hagin sigut capaços de fer una cosa d'aquest tipus així, exactament com en el seu moment van fer els de l'Iraq, que també, que justament és el país veí, i van fer, diguéssim, doncs, això. Recorden que hi havia aquell cunyat del com es deia, del Hassan, no? Sí. Que deia que li deien el químic, vull dir, doncs, justament per aquestes coses,
Bueno,
això s'hauria d'evitar, però si resulta que perquè doncs hi han hagut uns morts tu vas i fas més morts, doncs no sé, vull dir, trobo com a la llei de la gràcia, no? Vull dir, no, aquest no és el sistema, aquesta no hauria de ser la resposta hauria de ser una altra.
Bueno, i fa 4 dies hi va haver una matança bastant important a la zona de Palestina i Israel, que estan cada dia a mata de golla, diguéssim,
sí,
no?
Sí, però això tampoc se'n pot parlar.
No,
clar. És un tema políticament no correcte parlar de les matances, diguéssim, que fa Israel.
Ja. Bé, doncs, sembla que si no hi intervé ningú aquí, les grans potències, Rússia, Estats Units,
però...
continuen, com veure... sempre, a la grenya. I a veure qui pot més.
El que no li interessa a ningú, jo crec que a ningú, en absolut, és a veure qui surt beneficiat d'aquestes situacions. Clar. I algú en surt beneficiat, perquè si no passarien. El país que té la desgràcia de tenir petroli, de tenir gas o de tenir matèria prima, com està passant al centre d'Àfrica o al sud d'Àfrica, com està passant a Guènia, doncs mira, té la desgràcia de tenir petroli o de tenir coltant, sí, sí, sí. O de tenir el que sigui, no? I això se'n beneficia en quatre...
Del Congo, bueno. No se'n parla, diguéssim, és a dir, se'n va parlar un determinat moment i després no se n'ha tornat a parlar.
I de què viuen els belgues?
Bueno, esclar, no?
De què viuen els belgues?
I per què podem tenir telèfons mòbils? Bueno, perquè si no, diguéssim, si sortís una miqueta allò del Congo i hi hagués una intervenció, potser ens quedaríem sense telèfons mòbils, no?
Canviant de tema, hi ha una informació en què el Tribunal Constitucional avala que les escoles que segreguen per sexe, i aquest és un tema que ja hem abordat en altres ocasions, aquí recordem el cas de la Farga i el Viaró, doncs el Tribunal Constitucional avala que aquest tipus d'escoles rebin subvencions públiques. Això ha estat en diferents moments i recentment, doncs un pas endavant, un pas enrere, allò que...
Sí. Sí, com la llenca. Sí. A veure, és que això... aquí hi ha un problema de base en aquest país que no resoldrem, jo crec, bueno, jo almenys no ho veuré resolt, i és el tema religiós. I és el tema religiós. A veure, que no puguem tenir el 90% d'escoles públiques sense que tinguin una dependència de cap manera de religiosa. Això passa en molts països, a França o a Alemanya. No cal ser una escola concertada o una escola privada. Tu tens dret a portar els teus fills on vulguis. Bueno, d'aquella manera, que tampoc no m'ho crec gaire jo això, perquè els fills són els fills i tu ets tu. Però aquí fins que no resolem el tema religiós, no resoldrem tots aquests temes d'escolaritzacions. Vamos, jo n'estic convençuda.
No, el que passa és que també, diguéssim, utilitzem perversions del llenguatge, . Perquè, diguéssim, diem escola religiosa com volem dir escola catòlica, apostòlica, romana.
Exacte.
Perquè jo no recordo que hi hagin escoles luteranes.
Aquí no.
Ni recordo que hi hagin escoles, diguéssim, doncs, musulmanes. És a dir, no hi ha escoles religioses. Hi ha escoles d'una religió, no de les altres.
Sí, sí. I això va contra la Constitució i contra i un conveni que tenim signat, vale. I ningú s'atreveix. Per què? Perquè aquesta mateixa església també va fer moltes manifestacions a Madrid,
Sí, sí.
O sigui, que hi ha coses que no ens en recordem a vegades, o no ens en volem en recordar. I el Tribunal Constitucional, doncs, té el poder que té.
És a dir, que al final es donaran per bones aquestes subvencions, aquestes escoles, són subvencions públiques, a aquestes escoles concertades, en què...
Bueno, és que no cal que ho digui el Tribunal Constitucional, és que jo em sembla que el Parlament de Catalunya també els hi va donar subvenció en el seu moment.
Els hi va donar en el seu moment. Sí que, sí que és veritat. Però diríem que tot això arriba després que a mitjans de febrer el Consell de Ministres, el Ministres espanyol, en l'aplicació del 155 va aprovar la renovació dels concerts en les etapes infantil i secundària als centres educatius catalans, també els que segreguen per sexe, tot i que, com ja havíem comentat anteriorment, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana amb la CUP havien acordat de no renovar aquests concerts. Per això deia abans allò de un pas endavant i un pas endarrere. O sigui, per una banda sí que s'havien intentat retirar, anul·lar aquests concerts, mentre que ara finalment el Tribunal Constitucional ho ha avalat.
Bueno, jo no he seguit massa com ha anat tot aquest... La veritat és que estic una mica fora d'aquesta pel·lícula, però igual és que formalment no van fer bé les coses, perquè si no, suposo que el Tribunal Constitucional els hauria d'haver donat la raó. No ho sé. No sé com va anar. Per tant... Jo el que tinc molt clar és que aquestes escoles no haurien de rebre subvenció perquè són privades. Privades. El Puresa de Maria no té divisió de sexes. El Puresa de Maria té nois i noies. També és una escola religiosa i del mateix caire, més o menys, no? Però hi ha altres escoles que no volen seguir. també hi ha una teoria, i a més te la defensen, de que és millor que vagin separats per sexes, i a més t'ho defensen allò aferrissadament, quan en tot el món això està clar que no és així. Però bueno, això ja és un tema pedagògic que és un altre tema.
Abans, quan parlàvem del procés, m'he deixat un tema que és un tema que, diguem, va també una mica en paral·lel i del qual no se'n parla gaire, però sí que s'ha sentit aquests últims dies, i és la possibilitat que hi hagi una convocatòria de vaga general. Una convocatòria de vaga general que, en principi, sembla que avalarien els sindicats UGT, Comissions Obreres i també Unió de Pagesos. Cal una vaga general? Per a què serviria una vaga general?
Pregunto, una vaga general per què?
Relacionada amb el procés, però amb arguments laborals.
Però amb quins arguments? Arguments laborals, quins?
Ara no sé dir-te quins són els que defensen UGT i Comissions Obreres, Unió de Pagesos, però avalen aquesta vaga general i estarien d'acord. I veuen motius laborals per
veuen,
fer-la?
Fer una vaga general és bastant complicat. Bastant complicat. Normalment, sempre que s'han fet vagues generals en aquest país, històricament, els sindicats minoritaris no s'hi han acollit.
Sí.
I ara resulta... Bueno, no tinc prou coneixement. Això li has de preguntar al Jordi Casas, que segurament et sabrà explicar més bé que jo el que pretén aquesta vaga general. Però m'haurien d'explicar per què, quines causes laborals hi ha.
Jo no t'ho sé explicar ara.
Jo tampoc.
No sabria donar-te el detall,
Per això, pregunta-li al Jordi Casas el dia que vingui.
Com ho veus tu, Domènec?
No, és que jo també, diguéssim, ho desconec, diguéssim, el plantejament que han fet, no ho sé. Jo, per exemple, diguéssim, el que sí que em va semblar molt bé és que dies enrere va publicar l'Anton Costas, va tornar a publicar aquells articles que tant fa, sí. I parlava del tema de l'ocupació temporal, i explicava perfectament com quan una empresa ha de despedir treballadors, si despedeix treballadors fixes té un drama, diguéssim, allà sobre la taula i surten els diaris, etc, i si despedeix treballadors eventuals no passa res, perquè fins i tot els mateixos despedits tenen consciència que ells són eventuals i que qualsevol dia es poden despedir i que per tant no s'organitza cap mena de cosa.
I els que treballen malament per hores i no estan ni contractats,
exacte,
no tenen raó de dir res.
Però el problema està que això que per una banda diguéssim pot ser beneficiós per les empreses, per una altra banda el que és absolutament perjudicial pel sistema, no? I sobretot pel sistema de les pensions i per totes aquestes coses. I que per tant hem acabat pervertint el que era el sistema anterior, i aleshores veurem com... És a dir, això el que està provocant és un desastre social. I és un desastre social que encara no el tenim, diguéssim, però que arribarà com no hi posem un fre i com no hi posem unes correccions. I això sí que em sembla que era una reflexió que era molt, molt, molt interessant i que ha passat com bastant inadvertida, i no hi ha hagut cap polític que se n'hagi fet ressò ni cap mena de cosa, però que és un dels temes que són preocupants en el món laboral en aquest moment. No és tant un problema de pujar salaris, sinó que és com un problema dels models de contractació que tenim i de com això repercuteix després amb les cotitzacions i amb totes aquestes coses.
I les jubilacions.
I que, per tant, ens hauríem de mirar una mica més amb carinyo, vull dir, allò una mica més amb atenció,
Sí, jo estic absolutament d'acord. Vull dir, les paraules de l'Anton Costa sempre són sàvies,
sí.
I normalment ningú li fa massa cas, diguéssim, no? Perquè suposo que no deu interessar resoldre. A veure, aquí s'ha dit moltes vegades que hi ha masses funcionaris i ningú ha explicat què vol dir això. Suècia, països nòrdics, Alemanya, té 3 vegades més funcionaris que aquí. I deuen funcionar, dic jo. Per tant, i això són sous fixes. i ningú es fica en moltes contractacions que no són contractacions de gent que treballa dos dies a la setmana i no està ni contractada. Suposo que els articles aquests anaven en aquesta línia i que, evidentment, de moment salvaran el dinar d'aquells dies, però d'aquí 20 anys ja veurem què passa, no? Jo estic d'acord. A veure, quan es parla de què s'hauria de resoldre el sistema de pensions en sèrio, s'hauria de resoldre el sistema de pensions en sèrio, però s'hauria de resoldre el sistema de contractacions en sèrio,
clar,
també.
Clar.
I si els sindicats la vaga la fan per això, perquè resolguin el sistema de contractacions, em semblarà fantàstica. Però si no és per aquestes situacions que són greus i que les tenim al tombar de la cantonada, doncs, home, potser que es fiquin les piles, també, no?
Sí, és que ara, diguéssim, de vegades estem massa obsessionats amb el curt termini i aquí el que hem de mirar és el mig i el llarg, eh?
Ah.
Vull dir, una mica, quines seran les conseqüències de tot plegat. I que això, diguéssim, hi hagi un empresari que ell mira el curt termini perquè això li suposa beneficis i no sé què més, bueno, vale, d'acord, eh? Vull dir, es pot admetre i es pot... Però, esclar, és una situació que com a país, doncs això no
ens porta enlloc.
Sí, no ens porta enlloc, al contrari, eh? Ens estarà creant més problemes de futur.
Doncs, precisament, parlant a terminis, segurament a mig termini, curt o mig termini, hauríem d'anar acabant amb la contaminació que suposa el plàstic, per exemple. Recordeu que no fa gaire es va instaurar el pagament de la bossa de plàstic que ens donen al supermercat, per exemple. O a tot arreu, que hagis de fer una compra, la bossa te la cobren.
Jo sóc de les que normalment vaig amb bosses de roba o amb bosses reciclades o amb carro o intento que no em posin masses plàstics enlloc. Però de totes maneres, fixa-t'hi que la gent, els mateixos botiguers, no utilitzen el paper per embolicar coses. Abans...
Fan servir safatetes de plàstic.
Fan servir safatetes de plàstic, vale? I hi ha coses que es poden... Bueno, els colmados d'abans tot ho embolicaven en paper. I algunes coses en paper de diari.
El paper d'estrassa.
D'estrassa, exacte.
És una cosa que ha desaparegut. No n'hi ha. I les paperines també és una altra cosa que ha desaparegut.
Jo me'n recordo, vamos, no fa tants anys que anaves a comprar i et posaven una paperina de paper.
Clar.
Que, a més, a sobre allò et serveix després a casa per fer moltes coses, per exemple, per encendre la llar de foc o per encendre una estufa.
Home, això us ho comentava perquè, precisament, des que es van imposar les taxes a les bosses de plàstic, sembla que això està funcionant perquè s'han reduït aquest tipus de residus, almenys en una zona, com són els mars del Regne Unit. Però és que hi ha una altra mesura que implicarà que allò que fem servir quan fem una celebració, una festeta i tal, els gots de plàstic, els plats de plàstic, els coberts de plàstic, aquests que fem servir i llancem, doncs això estarà prohibit a partir del 2020.
Jo, a casa meva, jo només faig servir got de plàstic quan vinc aquí. A casa meva sempre fem coberts de coberts, plats de tota la vida i gots de tota la vida, diguéssim, no?
Sí.
Francament, és que tornant amb els... No em vull ficar amb els botiguers, pobres, que potser no en tenen la culpa, però ahir que vaig anar al mercat de Mirassol, per cert, et trobes a gent que compra peix i els hi han de posar amb unes safatetes de plàstic i a sobre la noia, que era una noia jove, em diu, escolti, no me les pots separar dos talls amb una safateta, dos talls amb una altra safateta i dos talls amb una altra safateta? Que dius, a veure...
Excés de safateta.
Home, per favor, no t'ho pots separar tu a casa teva i ficar-t'ho amb un tàper, oi? O sigui, no sé, és... Mira, és una mica un tema de mentalitat que hem de començar a combatre, jo diria, totes. Em sembla que estem en una societat...
Clar, però intentem combatre tot això sense crear taxes, per exemple, si és possible.
Home, no? Esclar, és que és
però un... sembla que l'única manera allò factible i que realment no, però, té resultats però, és pagant.
No, però hi ha coses, diguéssim, que són totalment absurdes. Ara tu te'n vas amb un súper, el que sigui, i resulta que hi ha doncs, la fruita o hi ha una sèrie de coses que són a granel. Doncs tu el que pagues serà la bossa que et donaran a la caixa a la sortida, però no les bosses que tu agafaràs de plàstic per posar, per separar, diguéssim, les diferents fruites. Amb la qual dius, quina mena de sentit té tot això? I per què preguntes de bosses de plàstic que aquí no tenen paperines de paper?
Però tu saps el que guanyen les fàbriques que fan plàstic?
Sí, no, bueno, però veure que el preu d'una bossa és ínfim. Eh?
Senyors, continuarem parlant d'aquests i altres temes la pròxima setmana.
Això esperem,
ens tornem a trobar dijous que ve.
Sí, estem bé i no ha passat res.
Oh, i tant. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Molt bon dia. Adéu, bon dia.